Al migdia de COPE Menorca, començant el programa El Mirall de l'Església. Estem aquí avui amb tots vostès, en Carlos López, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de fer-los arribar tot el que viu la nostra Església menorquina. En aquest mes de maig es van succeint diferents actes de veneració a la nostra Mare Maria, com és la celebració que es farà demà amb motiu del centenari de la Mare de Déu de Fàtima. També tindrem avui una interessant entrevista sobre l'acompanyament que es fa als presos des del centre penitenciari promogut per la pastoral penitenciària.
Tot això els hi oferirem si queden a la nostra sintonia els propers minuts, començant mirar escoltant l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, Jesús va dir als seus deixebles: a casa del meu pare hi ha lloc per tots, i ja sabeu quin camí du allà on jo vaig. Tomàs li va dir: Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí du? Jesús li va contestar: jo som el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al pare si no hi va per mi.
A vegades, davant les dificultats de la vida, perdem d'esperança i ens preocupam, ens estressam. I avui Jesús es diu que els vostres cors se serenin. Creus en Déu, creus també en mi. Més encara, ens fem preguntes que humanament no hi trobam resposta, tals com: on anam? Què hi ha després de la mort? Jesús continua: a casa del meu pare hi ha moltes estances. Si no hi fossin, us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta. La seva resposta és clara: ell ha vingut per portar-nos al pare. Però les preguntes continuen. Tomàs, el qui no volia creure si no tocava les nafres que havien portat Jesús a la mort, demana: Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí porta? La resposta de Jesús ens ha de dur a reflexionar a cada un de nosaltres. Jo som el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare, i des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist. Deia que ens ha de dur a reflexionar i, a més, ens hem de preguntar: he conegut Jesús? Què faig per conèixer-lo? Sovint pensam que amb el que vam aprendre la catequesi per fer la primera comunió i la confirmació ja sabem prou qui és i potser creiem que ens hi han ajudat algunes pel·lícules, moltes de les quals presenten una visió fantasiosa de Jesús. En aquest diàleg íntim de Jesús amb els seus deixebles, ara intervé Felip: Senyor, mostra'ns el Pare i no es cau res més. Aquesta resposta de Jesús ens pot ajudar. Felip: fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui m'ha vist a mi ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no les dic per me compte. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Per això, els que creiem en Jesús i ens asseiem als seus peus per aprendre d'ell, podem conèixer qui és el Pare, qui és el Déu de Jesús i com ens estima. Seure a taula amb Jesús, alimentar-nos de la seva paraula, ens ajuda a viure amb esperança de la vida plena en Déu, vida per sempre.
Escoltam, des disc de Cairoi, prop de Déu, l'Ave Maria. Thank you.
tantes coses a la vida que semblen oblir-ho tot i no són més que mentides que s'amaguen dins el cor. Tu has omplert la meva vida estimant-me de debò. Jo voldria, mare bona, ser com tu. En silenci escoltaves la paraula de Jesús i la feies part amb l'amor teu tan profund com llavor que cau a terra i germina sense por. Amb el cor ple d'alegria et vull cantar.
Pastoral Penitenciaria tiene también aquí en Menorca un buen grupo de personas que se van reuniendo periódicamente y sobre todo haciendo su trabajo pastoral dentro del centro penitenciario de Menorca. Para animarles y estar con ellos, con los voluntarios, ha estado aquí unos días el padre Florencio Rosselló, que es padre mercedario, que es el máximo responsable de Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal Española. Primeramente, que le vamos a preguntar al padre Florencio es que ¿qué es el Departamento de Pastoral Penitenciaria?
Buenas tardes. El departamento es el organismo que tiene la Conferencia Episcopal dentro de la Comisión de Pastoral Social para coordinar todas las acciones de esta pastoral penitenciaria en España.
Y en las diócesis, ¿esto cómo se concreta?
Pues gracias a Dios en las diócesis se van creando ya los secretariados o delegaciones de pastoral penitenciaria. En este momento hay sobre unos 60 delegaciones que, bueno, que un poco trasladando la modalidad o el modelo de la Conferencia Episcopal, tratan de coordinar toda esta acción en la diócesis, tanto dentro como fuera de la cárcel.
Y de cara a los centros penitenciarios, ¿de qué manera trabajan los equipos de pastoral penitenciaria?
Hombre, hay una realidad muy gozosa, muy viva en España, en todas las prisiones, a través del voluntariado. El voluntariado se hace presente en las distintas prisiones, primero como enviado de la Iglesia diocesana, segundo también vocacionado por este mundo de la cárcel, y sobre todo tiene como objetivo la humanización desde el Evangelio del hombre y mujer en prisión, pues a través de celebraciones, a través de actividades, a través de momentos donde el voluntariado trata de llevar esa buena nueva al hombre y mujer en la cárcel.
Se ha hablado a los voluntarios de aquí de Menorca explicándoles lo que es un voluntario. ¿Qué es un voluntario de pastoral penitenciaria, brevemente?
Un voluntario es aquella persona comprometida, vocacionada para este mundo, que da lo mejor de sí para que el hombre y la mujer no pierdan la esperanza en la cárcel. Unos lo hacen a través de la celebración de la Eucaristía, otros a través de los distintos talleres o actividades que la propia pastoral tiene dentro. Y estamos insistiendo mucho en la necesidad de formación y coordinación del voluntariado.
¿Quién puede ser un voluntario de pastoral penitenciaria?
Voluntario de pastoral penitenciaria, ya la misma palabra pastoral, pues debe ser una persona creyente, una persona vocacionada, una persona que realmente se sienta enviado de la Iglesia diocesana a la cárcel. Por lo tanto, tiene que tener una serie de requisitos, ¿no? Luego necesitaríamos también que fuese una persona con un cierto equilibrio emocional y psicológico, con capacidad de coordinación, también un poco con capacidad crítica pues hay circunstancias o hay situaciones donde no podemos estar de acuerdo con ello y también, bueno, pues que el voluntario sea capaz de verlo.
El voluntario, cuando acude a un centro y se encuentra con las personas que han perdido su libertad, ¿Cómo debe actuar un paternal?
El voluntario en prisión debe ser muy claro. Primero debe ser caminante, debe ser compañero, pero debe ser también claro. Claro en cuanto que el voluntario, aunque va a la prisión, no está de acuerdo con la cárcel, no está de acuerdo con el delito. Hay una frase muy bonita que había antes en las prisiones antiguas de Concepción Arenal que decía: odia el delito y compadece al delincuente. Es decir, aunque estamos en prisión, aunque vamos a prisión a trabajar con los internos, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que han hecho. Pero bien es cierto que, como dice el Papa ante la puerta de todas las prisiones que ha visitado, porque ellos y no yo. Es decir, que yo a lo mejor en su misma circunstancia habría hecho lo mismo. Pero sobre todo queremos recuperar, queremos rescatar y queremos devolver al hombre que está en prisión normalizado para que pueda ser libre con todos los derechos y deberes que tiene cualquier ciudadano.
Hoy, ¿cómo debemos mirar actualmente a los presos?
Hombre, nosotros, el voluntario lo mira con ojos de fe, que son ojos humanos. Y luego también con persona con posibilidades, con persona con futuro y persona con esperanza. Desgraciadamente, el preso cuando sale de la cárcel arrastra unos antecedentes, pero que a fin de cuentas no dejan de ser más que unas palabras en un papel. En cambio, las personas libres, pues debemos de respetar que esa persona ha cumplido ya una condena, ha pagado ya su pena con la justicia y tiene derecho pues a ser una persona libre con toda la expresión de la palabra que indica. Pero gracias a Dios se va superando, aunque todavía hay mucha reticencia y mucho estigma en torno a la cárcel y al preso.
¿Podemos hablar que ha habido un cambio de mentalidad en cuanto a la manera de gestionar los centros penitenciarios de años atrás a actualmente? ¿Se piensa mucho más en la reinserción?
Hombre, primero ha habido un cambio en la propia Iglesia. La Iglesia ahora mismo está muy comprometida con este mundo y cree ya mucho en la reinserción. De hecho, en este momento hay en España 77 centros o pisos de acogida para gente que sale de prisión. Y luego la propia institución pues también ha cambiado mucho. En los años 80, al principio, no había permisos, no había comunicaciones. Ahora hay permisos, hay comunicaciones. O sea, un poco se trata de trabajar en favor de la libertad, un poco preparar al interno para la libertad. Evidentemente, no solo es responsabilidad de la cárcel, porque la cárcel puede devolver a una persona normalizada, pero si esa persona a la salida no encuentra trabajo, no tiene familia, no tiene recursos, no tiene dónde ir, ¿quién tiene la culpa de ello, la cárcel o la sociedad?
¿Y las parroquias, la diócesis, cómo puede colaborar con pastoral penitenciaria?
La diócesis es la madre de todos los de toda la comunidad cristiana diocesana, también de la cárcel. Yo siempre he dicho que la cárcel es otra comunidad de fe que la prisión que la diócesis debe de atender. Y luego las parroquias no deben olvidar que muchas de ellas tienen un hermano, un feligres suyo en la cárcel. Lo normal sería que cada parroquia supiese cuántos internos tiene en prisión. Y con discreción, porque este es un mundo muy sensible, respetando pues ese derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de sus datos, de su identidad, pues que de alguna manera se acercase, o a través del capellán, o a través del voluntariado, se acercase a esta gente que está en la cárcel. Pero desde cada parroquia tendría que haber, y hay modelos en España, de grupos de parroquia que atienden, que hacen seguimiento de presos de sus propias parroquias, porque son y siguen siendo parroquianos aunque estén en la cárcel.
Por último, Padre Florencio, ¿por qué no animamos a que haya más voluntarios de pastoral penitenciaria?
Hombre, yo creo que es una buena oportunidad y un altavoz importante este, pues para decir que la cárcel, que es comunidad diocesana, es responsabilidad de todos. Y que luego hay gente que allí nos necesita y hay gente muy agradecida. Yo recuerdo experiencias hoy aquí mismo, estos días en Menorca, en otras prisiones, cuando los voluntarios hablan, salen evangelizados, salen renovados. Creo que es una pastoral que da mucho más que lo que se recibe, se recibe mucho más de lo que se da. Y es una pastoral que realmente uno la siente que es el Evangelio en primera persona.
Esto es lo que considero yo también desde mi experiencia. Muchas gracias, pues, Padre Florencio Rosselló, Padre Mercedario, por habernos ayudado a reflexionar sobre el voluntariado en los centros penitenciarios. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y mucho ánimo al equipo, que he encontrado un equipo motivado y un equipo entusiasmado de Pastoral Penitenciaria El Menor.
Continuem escoltant en el grup Cairoi del seu disc Prop de Déu, ara Càntic de Maria.
Preparat un seguit de notícies de diferents activitats que ara els anem a presentar.
Començant per lo que va ser la trobada de voluntaris organitzada per Càritas, ens passa aquesta informació en Sebastià Taltavull.
Càritas Diocesana de Menorca ve fent coses anualment. El passat 29 d'abril va tenir una trobada amb els voluntaris al Col·legi de Sant Francesc de Sies de Ferreries i hi van assistir unes 150 persones. La trobada va tenir com a eix central la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa, que neix arran de l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si. Ens ho explica Rafael Enric, animador del voluntariat de Càritas.
I la trobada d'enguany anava molt amb el Laudato Si i va molt ambientat amb aquest tema ecologista i de la natura, de cuidar-la, que el Papa mos insisteix bastant i que tots veiem la necessitat de fer un canvi a les nostres vides per canviar les nostres maneres d'actuar en la natura. Per això han presentat els projectes que hi ha en el barranc del Gendà, ja siguin els arbres del Gendà, així mateix de recuperació d'arbres autòctons, com també d'horta, també les cases de sarangeses, que és com un centre d'interpretació de la natura, i ho hem volgut donar a conèixer als voluntaris, que de vegades, moltes vegades, coneixen el que fem, les nostres coses que fem cada dia, però no les coses que hi ha dins Càritas, que també en fem altres.
Els escoltes de Menorca es van concentrar el passat cap de setmana es mitjor per celebrar la Diada de Sant Jordi.
Els escoltes de Menorca es van concentrar el passat cap de setmana es mitjor gran a motiu del seu patró Sant Jordi. Enguany, la temàtica ha estat les llegendes recollides per part del migjorner Francesc d'Albanca. Infants i joves es van dirigir a peu cap al lloc d'acampada, Son Sauret, per muntar les tendes, mentre que els trucaires es van dirigir cap a Vinigaus, aprofitant per fer net el camí de Fems, on hi van passar la nit. Tot seguit es va celebrar la missa, en la que els agrupaments hi van participar activament a la lectura de l'Evangeli i, a més, van ajudar amb escenes de Maniquí Challenge en Bosco Martí, conciliari diocesà, a fer l'homilia. A continuació, una divertida ballada relacionada amb les llegendes els va permetre reviure els escrits recollits pel metge Camps. Cada agrupament havia preparat una petita representació. Després va arribar el moment d'anar a descansar. Ja de bon matí, tothom en peus, mentre les mares i els pares de l'agrupament dels Migjors ja tenien el berenar a punt. Després, l'activitat del matí va consistir en una caminata fins a Sant Tomàs per realitzar jocs, manualitats i dinàmiques. Després, els assistents es van encaminar cap al pla de l'Església es Migjorn per fer la cloenda amb el cant de l'hora dels adeus. I una altra vegada, Sebastià Taltavull es passa la informació referent a la quarta xerrada de curs de teologia.
Dins les xerrades que ofereix l'Institut Diocesà de Teologia i l'INSCREP, divendres dia 5, va fer la darrera d'aquest curs. En aquesta ocasió, el ponent va ser Ramon Oller, delegat diocesà de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona. El tema tractat va ser sobre l'amor, la sexualitat de la persona i la parella humana a la llum de l'amor i la Letitia. En Ramon ens resumeix les característiques principals d'aquest tema en el document papal.
Bueno, quan ens vam plantejar en l'Institut, en l'ISCREP, com podíem aproximar Amoris Laetitia una mica a tots aquells que fan o són responsables de pastoral familiar, vam decidir agrupar 5 mòduls. Un d'aquests mòduls és concretament com es tracta el problema de la sexualitat a l'Amoris Laetitia, que és un tema que no havia estat molt treballat, perquè se n'ha treballat d'altres llocs. I bàsicament el que trobem és dues coses, jo crec, importants. La primera és que hi ha un gran avanç respecte a diguem, no al magisteri, però al quasi magisteri eclesial que tenim des del Concili de Trenta fins aquí, i que representa en segona instància un avanç molt important respecte a Familiaris Consortio de Joan Pau II. És a dir, el papa francès toca amb molta profunditat i amb molta serietat la vinculació sexe-amor, seguint una mica les línies que havia fet el papa Benet XVI amb el Deo Caritas Est.
Tenim un cap de setmana ple d'activitats que ara els anem a explicar. Començant primer tot per informar-los de la celebració del jubileu de Fàtima a Menorca.
La parròquia de Sant Francesc de Mo ha preparat un seguit d'actes per tal de celebrar el jubileu de la Mare Déu de Fàtima. De fet, la imatge de la Mare Déu de Fàtima, que hi ha a l'ermita, ja va ser traslladada a la parròquia de Sant Francesc de Mo i romandrà fins al 20 de maig perquè sigui venerada públicament pels fidels de la ciutat i de tota la diòcesi. Per altra banda, demà dissabte, a les 12:30 del migdia, el bisbe francès presidirà l'Eucaristia en la festivitat de la Mare Déu de Fàtima a la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Mo.
Jornada diocesana de formació per als qui fan la preparació per al matrimoni.
El Secretariat de Pastoral Familiar convoca a tots els matrimonis de la diòcesi que es dediquen al servei de preparació per al matrimoni en els seus respectius arxiprestats a la jornada de formació, l'acte central de la qual serà una xerrada a càrrec de Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic de Mallorca, que versarà sobre les orientacions pastorals per a la preparació del matrimoni a l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia. La jornada es celebrarà demà dissabte a partir de les 9:30 des de matí al Santuari de la Mare Déu del Toro.
També aquest cap de setmana la jornada diocesana de Menorca Missionera.
El Secretariat Diocesà de Missions ha organitzat per demà dissabte una jornada diocesana de Menorca Missionera que començarà amb una xerrada col·loqui amb el bisbe Francesc i a continuació es faran algunes pregàries compartides amb el testimoni de germanes carmelites missioneres d'arreu del món i en particular de Pilar Ainsa, que és missionera menorquina a Venezuela. Començarà a les 5:30 del vespre a la Sala dels Arcs del Seminari Diocesà.
La celebració de Pasqua del Malalt.
El proper diumenge, dia 21, a les 5 del vespre, es durà a terme la trobada al Santuari del Toro en la inicial benvinguda i posterior celebració de l'Eucaristia, que serà presidida per Monsenyor Francesc Conesa, bisbe diocesà, i després de la qual hi haurà un petit concert de la Coral Resol. Hi haurà servei d'autobús que sortirà a les 4 del vespre tant de Mahó com de Ciutadella i anarà recollint la gent pels pobles. Els interessats s'han d'apuntar a la seva parròquia fins el proper dijous, dia 18.
I per acabar, tenim dues trobades a motiu de la festa de Sant Isidre. Primer de tot, a l'ermita de Fàtima.
El proper diumenge, el 21, es celebrarà la festa de Sant Isidre, patró dels pagesos, a l'ermita de Fàtima. A la 1 hi haurà la celebració de l'Eucaristia i després els assistents compartiran el dinar. Tothom hi és convidat.
Després també a Ferreries.
En aquest cas serà el proper dilluns, dia 15, a les 11:30, es celebrarà l'Eucaristia a la parròquia de Sant Bartomeu.
I això és tot per aquesta setmana.
Encantats com sempre estan tots vostès. Adeu.
Adeu.